Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, s'informa Maria Costa. La Guàrdia Civil ja està inspeccionant el mercant que va interceptar aquest cap de setmana al sud de les Canàries amb un carregament de cocaïna que podria superar les 30 tones, el més gran de la història. El vaixell és al port de les Palmes de Gran Canària i la policia està fent el recompte del carregament. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que es tracta d'un dels cops policials més importants que s'han fet fins ara.
Por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
L'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació. El mercant, de nom Arconian, va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone per anar cap a Líbia. Més notícies amb Àlex Giralt Robert.
El govern espanyol amplia un mes fins al 4 de juny el termini per demanar els ajuts per les víctimes dels accidents de trens de Gelida i Adamuz, a Córdoba, el gener passat. El termini finalitzava avui, però el Ministeri de Transports ho ha allargat un mes més. Els ajuts van dirigits als ferits dels accidents i als familiars de les víctimes mortals. Les persones que ja han fet la sol·licitud no cal que facin cap pas més. A l'accident de Gelida va morir un maquinista en pràctiques i 5 persones van quedar ferides de gravetat. El de Damuz hi va haver 46 víctimes mortals i 193 ferits.
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha convocat una concentració aquesta tarda a les 6 davant de l'Ajuntament per condemnar l'assassinat d'una dona al municipi dissabte passat enmig del carrer. La consellera d'Interior nega el mòbil yihadista de l'assassinat. El detingut passarà a mans del jutge demà.
El president del Consell Europeu, Antonio Costa, defensa l'entesa amb el Canadà, país que ha participat per primera vegada en una cimera de la comunitat política europea. A la trobada feta a Armènia hi han pres part una cinquantena de líders europeus, a banda del primer ministre canadenc. Precisament, Mark Carney s'ha reunit amb el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, per aprofundir en els temes d'acord com el sistema multilateral i el dret internacional. En una línia semblant s'ha expressat Antonio Costa, que ha subratllat la necessitat de tenir una estratègia de defensa pròpia al marge dels vaivens de Washington.
Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
La periodista i escriptora bielorússia i Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, el nicaragüenc Sergio Martínez Ramírez i el nord-americà Martín Barón han rebut avui a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement a la seva trajectòria professional. A la cerimònia que s'ha fet al Saló de Cent de l'Ajuntament de la capital catalana, tots tres guardonats han alertat sobre el perill que corre avui la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics i la violència que avança a diferents punts del món. L'Ajuntament de Cadaqués i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques de la Costa Brava. Fèlix Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda. Que es pinti l'església de Santa Maria de Cadaqués molt bé, però a l'hora de pagar, Hugo Escotxa, veí de Cadaqués, escriptor i columnista.
Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
D'altres veïns tenen resposta. N'han parlat a 3Cat Info, l'Eladi, l'Ester i en Carles.
Lo greu és el que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no?
Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes.
El lema de la campanya, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'Iglesi. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
A Els esports amb Marcos García. Bona tarda.
Bona tarda. El Barça ofereix un pla de viatge per acompanyar l'equip femení a la final de la Champions contra l'Olympique de Lió a Oslo, a Noruega, el 23 de maig. El desplaçament contempla vol charter el mateix dia del partit i tornada després de la final per uns 600 euros. El paquet no inclou l'entrada. A priori, la UEFA donarà 2.500 entrades a cada finalista, és a dir, al Barça i al Lió. Avui a les 9, Sevilla-Reial Societat, darrer partit de la 34a jornada de Lliga. El Girona i l'Espanyol estan molt pendents d'aquest partit perquè el Sevilla a hores d'ara és el tercer per la cua de primera, té 34 punts. Encara en futbol, el Madrid anuncia una lesió a la cama dreta del seu defensa, Mendy, que podria passar pel quiròfan i perdre's tot aquest final de temporada. En bàsquet, el jugador del Barça, Bill Clyburn, ha fet un comunicat, explica que es troba bé i s'ha seguint les pautes mèdiques, i és que el Barça va fer un comunicat fa uns dies dient que Clyburn no jugaria aquest cap de setmana per un problema de salut que estava tractant-se. I en handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina. Es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
5 i 6 de la tarda tenim la nostra orquestra a punt.
Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
Pom, param, param, param,
bé, parlem de pont. Ens ha provat a tots el pont, eh?
Menys
els
músics,
també.
Jo,
no?
Els músics no l'he provat. Jo els veig cada cop més estàtics. És a dir, hi ha algun que ja no està ni tocant l'instrument. Es porta en la mateixa postura des de fa dos o tres dies.
No sé si el Geroni l'ha atropellat un bus o s'ha agat a casa. Una de les dues coses. Per la postura. Sí, sí.
Podria estar esclafat per un bus.
Podria estar esclafat per un bus o...
No pots distingir-ho.
No haver-se mogut.
Sí, sé del que parles.
Bé, vaig al conte d'avui.
Vinga, avui és curtet, eh? Avui és la teva gent, avui...
Sí, avui...
És un haiku.
Estava de pont.
Exacte, és gairebé una poesia.
Exacte.
La humanitat seria molt més feliç si haguessin trobat els seus cossos flotant a la Barceloneta, amb dues gavines devorant-los els ulls. Però tinc males notícies. Estan vius i són aquí, tot i que sembli que hagin dormit a la platja i una colònia de gavines els hagi cagat a sobre. Toni García Ramon, Òscar Broc, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Sí que fem pinta de que les gavines s'han sobrepassat.
Jo crec que a l'última entrega d'aquest programa, d'aquesta secció...
Sí.
Hi haurà un càstig públic?
Sí, per la persona.
Cruel, per la persona que està descrivint aquestes coses.
I ho podrem veure per Instagram Live.
Sí. Home, farem un reel.
I per Periscope.
A més, aquesta persona té una tendència com bastant obsessiva amb el nostre aspecte deplorable, que som els primers a admetre que fem pena, però, home, tampoc cal recordar-nos-ho, això.
Sí, et dic una cosa. Jo us dic a qualsevol de vosaltres que dormiu en un banc una setmana i després a veure quina pinta teniu.
Exacte. Oh, clar. Proveu, a veure.
És molt fàcil.
És molt fàcil. Hòstia, és que tens mal aspecte. Fes-ho tu.
Fes-ho
tu, desgraciat. Dorm tu aquí.
I en un contenidor.
A sobre han posat aquelles coses que no pots estirar-te, saps?
Aquelles punxes.
Com aquelles punxes.
Ah, per això tens una mica com de tortícolis.
Això de la nuca és de les punxes del banc.
No.
Molt bé. Bé, avui tenim diccionari pels nostres cunyats. Dues paraules. Amb quina paraula comencem avui?
Comencem amb una paraula que no només defineix una època, crec jo, sinó que defineix una actitud. És una paraula que s'ha convertit en un mantra, Francesc. Et veig nerviós, et veig estressat, et veig fumant tres paquets de Winston al dia fora a la porta de Catalunya Ràdio. Francesc, agafa'm fort la mà i escolta el que et vaig a dir.
A veure.
Chill.
Chill. Chill, això està molt... Avui...
Chill, Francesca, siga, chill, Francesca, riga, chill, garriga, chill.
Si algun dia vols buidar un festival o un concert, ja saps...
Sí, no anava a dir, si ho allarguem dos minuts, ens quedem sense oients. Chill, això es diu molt ara.
Es diu molt. És un comodí que s'utilitza per expressar diferents coses, però que sempre tenen un nexe comú, i aquest nexe és abaixar les revolucions.
Chill.
Calmar els ànims de la penya. El que a la movida madrilenya es deia de tranquis. De tranquis. Que no es diu això. Jo encara ho dic.
Sí.
Perquè tinc una edat.
Que no és el mateix que d'estrangis.
No, d'estrangis.
No, de tranquis. Perquè t'he vist la mirada i dius, això ho dic, però no ho dic així, jo dic com una G.
No.
No és això, Francesc.
Aleshores, Francesc, abans t'he vist estressat i llavors t'he dit, ei, Francesc, chill. Què t'estava dient realment? T'estava dient, ei, Xesqui, pren-te les coses en calma, fes-te una infusió de farigola, perquè la vida són dos dies i tu ja vas pel segon i et queda poc per acabar-lo. Chill, en el seu significat més primari, fa referència a una sensació de fred, no extrem, diríem un calfred, no? I aquest significat ha anat mutant fins a convertir-se en una lògica expressió d'immobilitat,
quietud,
tranquil·litat...
A chill drink és una beguda fresqueta. Clar,
perquè el que està fred no es mou, està quiet, està... pensit. I això és el que ens interessa, no? Exacte, com el Geroni i la seva orquestra, exactament
estan,
igual.
Ells estan molt chill.
Estan molt chill, però massa. Potser ja estan a l'altre costat del chill, diguem-ne, que és la mort. Però bé, ja parlem un altre dia.
En un mort? Si vas...
Estan tiesos.
No, jo dic, si vas a un enterrament... No t'acostis al mort i dis chill.
Hòstia, és de mala educació.
Ni tampoc a la vídua.
Chill.
Chill. Penya.
Chill.
Penya!
No, com, què faig? Com segueixo jo ara? No, als anys 90... És una paraula que no és nova, és a dir, chill s'ha utilitzat des de fa molts anys. Als 90, per exemple, es va convertir en patrimoni dels boomers i de la generació X, sobretot gràcies a la cultura de la música electrònica i la cultura de clubs que va esclatar en aquella època.
I abans els raperos.
I abans
els raperos feien servir les cançons, fins
sí,
i tot.
Sí, sí.
Biggie, té aquella cançó.
Chill. I sobretot, jo crec que es va popularitzar gràcies al chill out. El chill out és una subcultura dins la cultura de la música electrònica dels anys 90, que eren petits espais a dins els clubs o els festivals tancats amb música autònoma que servien perquè la gent es descomprimís. La gent que havia estat ballant i fent el boig a la pista de ball durant 6 hores entrava al chill out.
Substàncies. No, però fins i tot allò, a casa, anem a fer un chill-out, no? Exacte. Això es deia molt abans. Ara ja no es diu, això.
Això és de gent que
no es diu. Ja no es diu, però...
Sí. Algú que a casa seva diu anem a fer un chill-out, aquí és això? Ho haig de dir. Trampa mortal.
Per què?
El chill-out era una trampa mortal que anaves a casa d'algú, vale? I el tio traia una guitarra i començava a fer cançons de sau, la camusta i tal, i tu veies, estaves atrapat.
No podies marxar
d'allà. Perquè no sabies, no localitzaves ni la porta, perquè estaves malament, no sabies on era la porta, no coneixies ningú d'aquella penya que hi havia allà, i l'únic que volies agafar la guitarra i trencar-li el cap en aquell pavo.
De fet, el chill-out jo crec que encara el tenim molt present, especialment la meva generació, perquè venim d'aquí, no?, de la música chill-out i dels chill-outs, que la música chill-out bàsicament és això,
aquesta música... Escolta.
Sí, com
d'espa. Aquesta música que et posa nerviosíssim.
Com d'espa. Ha de ser una mica psicodèlica, també, si pot ser...
Ascensor DNH.
Exacte. Que és la música que es posa al Toni...
Planta 3.
Sí. Sí. És la música que es posa al Toni al lavabo quan fa de ventre. Es posa aquesta mena de música d'espa.
Sempre.
I la cosa flueix. Important. Chill és un fenomen lingüístic que no té fi, us ho dic. Ha format part de la cultura rave, de la cultura hip-hop. Ara també ho peta fortíssim entre les generacions més joves, sobretot la generació Z, que la utilitza irònicament gairebé com un escut contra totes les escomeses que els hi dona la vida, no? Per exemple, de fet, fa uns anys es va fer popular una tendència a TikTok molt popular que duia la paraula cheat, la paraula chill en la seva frase. Consistia a fer bromes molt pesades al teu company, al teu amic, a la teva parella, i després, abans que la teva parella o el teu amic et fotés un cop de puny, dir-li, ei, què és de chill? Aquesta escena...
És de broma, però dient
que és
chill.
De chill, que tranquil·litat.
És un típic que nosaltres, els boomers, acaba rebent el cop de puny igualment.
Ja.
Jo et dic a tu, després d'haver-te donat un cop de puny, chill.
Chill.
Sí.
Chill és de chill, saps? És tota la cara sagnant. És de chill.
Aquesta tendència ho va patar, i a més van acompanyat d'un gest, que és un gest que tots reconeixereu, perquè és aquest gest surfero que feia Ronaldinho quan jugava al Barça. Que és el dit polze, el dit petit. Chill, exacte.
Si fas això encara avui dia, malament.
Exacte.
Aquest gest...
Imagina que t'has quedat... Hi havia un gag d'un tio que es diu David Perdomo, us el recomano, fa humor gallec, absolutament gallec.
David Perdomo.
No
l'apunto.
A mi em fa molta gràcia. Molta gràcia. I el tio tenia un gag sobre un tio que s'havia quedat atrapat amb el penal que va fallar Jukic i que li va donar la lliga al Barça.
Sí.
Doncs el tio s'havia quedat atrapat allà. I el gag era un senyor que s'havia quedat atrapat en el penal de Jukic i tota la seva vida anava pel carrer. No, Jukic, no!
Té cap sentit, això.
I durava 11 minuts del tio anant pel carrer i revivint una altra vegada el no gol de Jukic.
El penal.
Com si tu hagués quedat atrapat a l'època de Ronaldinho i encara fessis el...
Fatal.
Si algú fent això...
Que és de chill!
25 anys enrere.
Si algú et fa això, aquest gesto del dit petit i el polze, així, aquest tio...
Imagina't que jo ara agafo el cafè en llet que tinc a la taula,
te'l tiro a la cara
i abans que et matis et dic... Ei, chill, Toni, què és de chill? Ja no pots fer-me res, Toni. És un escut que funciona, que ho sàpigues.
Està desactivat.
No pots fer-me res.
El que dèiem, és una paraula, com diuen els experts, gairebé líquida, perquè és que s'adapta a moltíssimes coses.
Hòstia, molt bé, Òscar.
Pot ser un verb. concert. Avui a casa de Chill, o avui Chill a casa. Que també es va fer molt popular l'expressió Netflix en Chill. No sé si us en recordeu,
sí,
això.
Sí. Que la veu popular ells.
Sí, que aquí seria, la traducció seria manteta i Netflix. I Netflix, no?
De fet, em van enviar una manteta de Netflix.
No fotis.
Tu tens una manteta de Netflix?
Una manteta increïble, tio, però bestial. Ah. Amb el logo de Netflix.
Vaya.
Que bueno, me la poso mentre miro HBO. També sóc un rebel.
Que subversiu.
Sí.
Que subversiu.
Nens! El tiet Tony Spank.
Escolta, també pot ser un adjectiu, això és molt chill, o fins i tot pot ser una ordre. Chill, bro. Chill, bro. Hòstia, això, ja sé que ara mateix estàs donant-li
ganes de fer-te molt de
chill,
cas,
bro.
Chill, bro.
Chill, bro.
Chill, bro.
Això es diu, eh? Això es diu.
Una mica Mussolini, eh?
Chill, bro. No.
Chill, bro.
Chill, bro. I després, en el món de la generació Z, Chill, com hem dit abans, s'ha convertit en un escut, en una manera d'esquivar l'absurditat de la vida que els ha tocat viure, però també té un revers. La gent que és més crítica amb l'actitud Chill també diu que és una forma de banalitzar problemes i sentiments negatius que la gent hauria també d'experimentar i no deixar passar amb aquesta actitud
chill,
estranya, Chill.
Com que no vull saber res d'això, Chill.
De totes maneres, per mi, pel Toni, la filosofia Chill és la nostra filosofia de vida, perquè al cap i a la fi, Chill, en què consisteix? En mirar com es crema el món des de la finestra, amb un te a la mà i amb sí, el teu gatet.
Amb el batí.
A la falda.
I amb el batí, la manta de Netflix.
I que es matin.
Les sabatilles i donant-te igual, m'entens o no?
I Emil Imparis a la tele, important.
Quan crema un cotxe, treu les mans per la finestra i el...
Sí,
aquesta és l'actitud que volem.
Hi ha una expressió que m'agrada molt als Estats Units, que és molt faltona, que és quan algú se't posa molt nerviós, take the chill pill.
Sí,
pren-te la pastilla.
La pastilla del
Chill. Molt bo, això. L'havies fet servir amb gent, tu, Garriga. A Washington.
Amb un agent dels secrets.
Take the chill pill, motherfucker.
Take the chill pill. Bé, Chill, el concepte número 1. Anem al segon concepte de la jornada.
A veure, ell ha portat una expressió molt lleugera, Chill, i jo porto una que estareu sentint per tot arreu.
Ah?
D'acord? Per tot arreu, i molts sabreu què significa. I he vingut aquí a ajudar-vos. Per aquesta secció també fa pedagogia.
Gràcies.
L'Enric no hi està d'acord, però l'Enric, què vols que aprengui?
A l'Enric un dia li arrencaré les mans.
Però passa que l'Enric
ja dirà... Estarà molt graciós fent de tècnica amb els monyons.
I ella et dirà, chill, chill.
Chill, Toni.
Avui portem la finestra d'Overton.
I aquesta música...
Te vaig posar la finestra d'Overton Song a YouTube.
I això és això?
Overton, Overton Window.
A part d'Overton, això?
Sí, Overton Window.
Treu.
Mal de cap.
La finestra d'Overton. Això és molt de gent llegida, eh?
Sí.
Això
és un cultisme, això.
Ho escoltareu per tot arreu, i cada vegada més. I us explicaré per què. Això és un concepte de teoria política que descriu el rang d'idees que una societat considera acceptables en un moment determinat en el temps. O sigui, el que tu, jo o el bro considerem que és acceptable.
Mm-hmm.
D'acord? Fora d'aquí no hi ha res. El que sembla d'estrès és acceptable. L'altra gent no val.
D'acord.
Llavors... Aquesta finestra d'Overton, no, que és aquest rang d'idees que la societat considera que es poden aplicar...
O sigui, des d'aquí fins no... aquí és acceptable.
Correcte. D'acord? El problema quin és?
És a dir, matar gent no és acceptable, per dir que aquí ja en podem parlar.
Ser racista no és acceptable, ser homòfob no és acceptable... Com que has dit? Que potser sí que és acceptable? Per què? Perquè la finestra d'Overton, que és el concepte que va inventar un senyor català, Pep Overton, Joseph Overton, un analista nord-americà...
De Manlleu.
Em pensava que era veritat.
Sí, de Manlleu.
Estava pensant sí, home, que era de Pont de Suert.
De Cal Overton.
El Pep, sí. El Pep dels Overton de Pont de Suert.
Tenien la ferreteria.
Correcte. Això és un analista nord-americà vinculat al Mackinac Center for Public Policy,
oh, yes,
que als 90 va desenvolupar aquesta idea per explicar com evolucionen les polítiques públiques. D'acord? Llavors, hi ha aquest marc mental... No, que ens permet una mica, doncs això, tenir clares quines són les idees que són acceptables o no. Què passa? Que el malparit del Pep Overton va dir que aquesta finestra es mou.
Ah?
No és una finestra fixa. Clar. És a dir, el que és acceptable en un moment donat pot no ser-ho.
Va virant,
correcte,
no?
Correcte. Als anys 30 a Alemanya eren inacceptables algunes coses. Sí.
Sí. Que ara no ho són.
No, que ara... comencen a ser una altra vegada.
Han tornat.
Perquè, com va explicar Pepito Overton, la societat fa que aquestes coses canviïn, mutin, es moguin. Mm. Llavors, per això ara es fa servir molt la finestra d'Overton, perquè han aparegut partits polítics a tot arreu. Per exemple, Alternativa per Alemanya, què reivindica? Reivindica coses que fa 40 anys ens haguessin escandalitzat.
Mm-hmm.
Però que fa 80 anys...
I estan intentant moure enrere la finestra.
De fet, l'estan movent. Llavors, hi ha partits que aprofiten que aquesta finestra es mou per entrar-hi
i
ampliar-la una miqueta més per dins. És com si tu tortis a casa teva la finestra i comencis a apretar molt fort i la paret es mogués. que seria això, ja
de fet, sí. això de recuperar una mica la prioritat nacional sona una mica a moure la finestra d'Overton.
I què és la prioritat nacional? No, dir qui són...
Primers nostres.
No, qui són els nostres?
Els nascuts aquí, amb...
No sabem, això ho diu un, que la seva mare és nascuda a Guinea Equatorial i el seu pare és danès. Saps què vull dir? Però, si veieu els debats, als Estats Units ja està, és implacable. Surt a tots els debats. Algú diu, no, ara és que... Quan algú diu, Donald Trump podria haver tirat una bomba nuclear a Iran si Iran es resistia molt. Això què era? Hi havia un moment en què entrava dins la finestra d'Overton.
Fa 10 anys... Treu. Fa 10 anys això era inacceptable.
Fa 10 anys Trump era inacceptable.
Clar. I Trump ha mogut la finestra d'Overton per entrar-hi.
Se l'ha inventat.
Un tercer mandat prohibit per la Constitució dels Estats Units. És a dir, que Trump es presentés pel 2028. Ara mateix...
Es comença a dir, això.
En Pep Overton està movent la finestra.
Està ampliant finestra.
Pep Overton està agafant...
Trump fent obres.
Pep Overton està agafant mides amb el metro... I li estan dient, què fa vostè? Soc el senyor Overton, calli. Mira't, a veure com pot moure la finestra per entrar-ho.
Soc el Balanjep.
A Catalunya no posarem exemples, però també n'hi han. De coses que ens haguessin semblat inacceptables. Fa 10 anys i ara les trobem més o menys normals. Això és la finestra d'Overton. I ara, quan el vostre cunyat digui alguna idea burra, li digui, tu estàs mirant d'obrir la finestra d'Overton.
Epa!
I el teu cunyat digui...
I la finestra d'aquí?
L'agafes en fora de joc,
I llavors li dius, chill.
I aquesta és la secció.
Chill, bro, és la finestra d'Overton, tio.
Chill, bro.
Overton.
Chill, bro, Overton. Ja ho tens.
Tinc una sorpresa per a vosaltres.
Hòstia!
Perquè les paraules que fem servir aquí després apareixen a mitjans de comunicació
xulo,
i tinc una perla del judici del cas de les mascaretes.
Vinga.
José Luis Ábalos fent servir una paraula del nostre diccionari.
Vinga, fot-li.
Però no tenia més relació. O sea, lo que no iba... Digamos que dejé de... Mire, ahí descubrí la palabra ghosting. No sabía lo que significaba.
Maravillós. És David Ábalos.
José Luis Ábalos va descobrir la paraula ghosting.
Bravo, José Luis, eres un criminal, però és nuestro criminal.
No, presunto.
Vale, eres un presunto criminal, però és nuestro presunto criminal.
Sí. Jo crec que devia ser la primera vegada que algú li feia ghosting en aquest senyor, no? Donat el poder que tenia.
Home, li fas ghosting, però saps que...
O potser feia ella el ghosting, ara no sabem si era ell o ella.
En teoria era ella, no?
Ella li feia ghosting a ell.
Sí. Però va dir que ho van tomar... I tinc una altra perla, no té res a veure, però pensat, ja que parlem del judici... Vull que em comenteu... En seu judicial, Tribunal Suprem, Víctor de Aldama, parlant d'una ministra.
Venga. José Luis Ábalos tenía una ascendencia importante con la señora ministra. Según Koldo, y palabras textuales de Koldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, que la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro.
Buah. Jo et dic una cosa, aquest judici està superant a Torrente.
No,
no, ho dic de veritat.
Tu poses això a Torrente i dius, home, no diguin això al Tribunal Suprem.
Però no em diguis que podries posar aquesta escena, la podies posar a Torrente i dius... A mi no em desenc...
Està bé aquí.
Però m'agrada molt que diguis... Esto son paraules escritas, son paraules textuales. que lo decía no sé quién, y a vosotros ya tapas y se le hacía pussy water, ¿sabes?
No, jo només et dic una cosa. La gent que pensa que vivim una simulació cada cop té més arguments per pensar-ho de veritat.
A mi m'ho va dir l'Òscar. Això hi ha una teoria que diu que el col·lisionador de partícules de Zúric, no? El col·lisionador que està allà a Zúric, va patar.
Va
fer implosionar l'univers i ara estem vivint en una simulació...
A una línia temporal diferent.
...generada per una civilització alienígena, d'acord? Això no és conya, eh? Això és un rabbit hole.
Però això vol dir
que... és un rabbit hole, que no ho hem fet, el rabbit hole.
La farem.
Però això vol dir que hi ha, en una altra dimensió, una tarda de Catalunya Ràdio, una realitat diferent?
En teoria, hi ha infinites tardes.
I a nosaltres ens ha tocat aquesta?
Perquè el Fern ens va obligar a canviar de línia temporal. Van fer els seus experiments amb perdó de merda i ens ha costat caríssim. Sí. I ara estem a una línia temporal...
I ningú d'allà ha pagat el preu, eh?
Perquè
a Zúric ha pagat el preu, estan allà a Zúric amb la bici i les muntanyes, eh? Van rebentar el món?
I oi-te'ls.
I ningú ha dit res, eh? Ningú ha vingut aquí a demanar perdó. Perdón por la línia temporal.
I oferint en castellà, segurament, sí.
Un senyor de Zúric dient perdón por haber alterado la línia temporal.
Home, una línia temporal on l'exmà dreta del president del govern està parlant de ghosting a un judici televisat, a mi em sembla que és meravellosa.
Cada vegada que passa alguna cosa així, Òscar m'escriu i diu, mira, un glitch. Estic dels putos glitch.
Una altra paraula. Res, ja està. Chill.
I
no mogueu gaire la finestra.
No mogueu gaire la finestra d'Overton, d'acord? Perquè està entrant de tot.
Que entra aire. Està
entrant de tot.
Va, falta, tira.
A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una tona de màgia amb els millors espectacles.
Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonademagia.cat.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
Centenars de persones han seguit...
És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Avui, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninov, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Dos minuts i seran 6:15 de la tarda. Aquesta setmana farà 45 anys... que es va fer pública la primera mort provocada per la síndrome de l'oli de colza, la intoxicació alimentària més gran que ha passat mai a l'estat espanyol. Atenció, hi va haver més de 3.000 morts i 20.000 afectats. És un dels casos que recull Isidre Ferran, veterinari especialitzat en seguretat alimentària, al seu llibre Intoxicats, i parla d'això, de l'oli de la colza, però també de molts casos més recents. Isidre Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clar, només llegir el titular ara, se'ns fa difícil d'imaginar la magnitud d'aquest cas. 3.000 morts.
Exacte. Sí, sí. I en el primer any van haver 300 morts. O sigui, va ser una intoxicació molt sobtada i el problema és que no es va saber la causa fins passat un mes. Això és el que va provocar que els malalts continuaven augmentant.
Aquesta setmana just farà 45 anys que es va fer pública la primera d'aquestes morts per la síndrome tòxica de l'oli de colza. Això, ens situem, 1981, que sembla lluny, però encara hi ha milers d'afectats... És a dir, que d'aquests 20.000 afectats n'hi ha que no sé si les conseqüències les han arrossegat tota la seva vida.
Exacte. Tota la vida. Ara, en aquests moments, hi ha més de 10.000 persones 52 persones viuen a Catalunya i alguna d'elles van néixer ja amb la malaltia. O sigui, les dades oficials mostren que a Catalunya una persona té 41 anys, per tant, ja va néixer amb la malaltia. O sigui, que ja durant l'embaràs se suposa que van contraure aquest tòxic.
No sé si podem explicar que la gent pugui entendre les persones afectades, aquesta malaltia, exactament què és, què provoca i quines afectacions pot tenir en la vida d'una persona.
És una malaltia que va començar amb cansament, les persones estaven molt cansades, tenien símptomes respiratoris i semblava una pneumonia. I van anar a l'hospital i es intentava tractar per pneumonia, però això s'anava agreujant i el ser un tòxic químic, una substància química tan potenta i no coneguda, va provocar doncs malalties pulmonars, hipertensió pulmonar, miàlgies, molts dolors, sobretot és molts dolors i molt cansament. O sigui, les persones al principi no podien arribar al seu pis. Quan pujava les escales se sentien esgotades.
I això com va arribar a produir-se? Aquí quin és el causant que la gent va ingerir això com per poder afectar tantíssima gent?
Això va ser un frau alimentari, un frau que uns fabricants, uns industrials que elaboraven i envasaven oli d'oliva.
O sigui, això devia ser oli d'oliva com el que ens posem a les amanides o per fer el sopar, eh?
Exacte, en el nostre país sempre hem menjat oli d'oliva i en aquells moments, als anys 80, era molt normal també en els mercats que hi hagués oli d'oliva i oli d'oliva, a part d'envasar, també es venia a granel. A partir d'aquest fet ja es va prohibir la venda d'oli. I moltes vegades també era amb garrafes que portaven a casa distribuïdors. Què va passar? Que Espanya sempre s'ha volgut promocionar l'oli d'oliva i limitar l'entrada d'altres llavors. En aquell moment es va limitar l'entrada d'oli de colza, que a França, a l'altra banda de la frontera, es pot consumir sense cap problema. Aquí ha quedat com una prohibició, no està prohibit, però ningú en compra ni es ven. Algun d'aquests industrials, junt amb algun químic, van estudiar la manera de aquest oli que es desnaturalitzava perquè pogués anar a la indústria i no passés a consum humà, treure-li aquest tòxic, però va fallar. I el tòxic es va convertir en unes anilines que van provocar aquesta malaltia crònica.
És a dir, va ser un error d'aquesta gent o una malpraxi o un risc que van prendre i que els va sortir...
Evidentment, segur que no volien fer mal, perquè segur, ningú vol fer mal, perquè s'ha arruïnat, però no els hi va anar bé. Ja eren, ja com explico el llibre Intoxicats, ja eren coneguts aquestes persones per les seves falsificacions. Que també dic al llibre que encara es donen fraus. Hi ha persones que volen fer més diners del compte i no bé. Llavors falsifiquen i posen greixos animals, olis d'altres llavors, i en aquest cas van anar més i van poder un oli que estava destinat a la indústria passar-lo al consum humà i va fallar.
Clar, la gent no sabia per què es posava malalta, perquè no havien consumit res que els fes pensar que era sospitós. Aquest Exacte. És un dels problemes.
Exacte. I, a més, en aquell moment es pensava que era un tema d'una pneumonia. Com que van començar amb símptomes respiratoris i els malalts anaven als hospitals, els aïllaven perquè es pensaven que eren contagiós i es pensaven que era pneumonia, i, a més, que el govern tapava qualsevol altra hipòtesi. I això també va costar més de trobar la causa.
Mira, tinc un tall de veu del que llavors era el ministre de Sanitat, Jesús Sancho Roff, en una compareixença l'estiu del 81.
En este momento, las importaciones de aceite de colza están detenidas y el rigor en el examen de las aduanas es aún mayor. Y por otra parte, se está investigando a todas las empresas importadoras para saber exactamente a dónde han ido todas y cada una de las partidas de aceite de colza que importaron.
Va, el govern s'ha de posar les piles perquè d'entrada aquí es va colar un gol. Això avui podria passar?
Pot passar qualsevol cosa, perquè el frau és una pràctica que és molt perillosa. I actualment encara es donen casos de detecció de fraus amb l'oli, com a altres productes. Per tant, pot passar, no hauria de passar, però algun il·luminat, entre cometes, que pensi que és més llest que els altres, pot cometre un error com aquest que van cometre.
Clar, però diguem-ne que als anys 80 hi havia menys controls que avui, o no?
Als anys 80 hi havia menys controls que avui.
És a dir, si algú avui se li acudís fer això, hi hauria algun mecanisme que ens prevengués de dir, epa, això no es pot consumir?
És que el frau sempre va per sota. I...
És a dir, no estem mai segurs del tot.
Segurs del tot, el que passa és que hem de confiar.
Clar, és que ara confiar, la gent estarà dient, hòstia, ara a veure si obriré l'oli i qui m'assegura que això no ha estat manipulat? Els governs, la Unió Europea... Tot, no hi ha manera de tenir-ho.
A veure, jo hauria de dir que sí, que està tot segur, però...
No, vostè va dir la veritat.
Quan mirem les dades, veiem que cada any es descobreixen fraus. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb l'Europol, cada any detecta fraus amb l'oli, que són fraus que, en principi, no són dolents per a la salut. No són per a la salut.
I doncs quina mena de frau es fa avui, per exemple? Posem algun exemple.
Agafar oli de girassol i posar-lo amb el d'oliva.
Home, però això es nota de seguida, no? Fins i tot pel color, o no?
Bueno, però el color també, un químic li fica...
O sigui, ho fan molt ben fet, diguem.
Clorofila, és a dir, fulles d'olivera,
i ja està.
I el color també queda... O sigui, cada any hi han. O sigui, és que és un tema que no s'acaba.
Però clar, no són mai les grans empreses que trobem al supermercat, en principi.
No, clar que no.
Són petits productors.
Exacte. Són petits productors, sí, sí.
A Intoxicats fas un repàs de diverses intoxicacions massives. Clar, no hi ha res com aquesta de l'oli de colza, no? Això és la més gran, però no sé si n'hi ha alguna altra que també t'hagi quedat l'atenció per com es va produir o que consideris que va ser més greu per les seves circumstàncies.
A veure, la que a mi m'impacta més, i encara segueixo pensant, és l'última que parlo, que és una intoxicació per consum de llet infantil en nadons, que van haver-hi més de 200 nadons que van estar intoxicats amb salmonella, van tenir salmonellosis. Era una gran marca, una gran fàbrica, però és que 10 anys després va haver-hi una altra segona brot d'intoxicació alimentària. I el tema de les llets infantils, pues a mi em preocupa, perquè és un tema agut. O sigui, els nadons han de ser els més protegits. Per tant, la seguretat alimentària...
Clar, i no es poden defensar de cap manera, ells, clar.
Exacte. I és molt difícil que defensar-se i poden... Ara, en aquests moments, tenim una alerta, també, per llet infantil a tota Europa i a tot el món, que s'ha produït perquè es va utilitzar un ingredient, un àcid, que estava contaminat amb una toxina, la toxina cerulida. A França hi ha la sospita de 3 nadons morts. Aquí a Espanya no hi ha cap sospita de cap, però hi ha 50 nadons que han estat afectats. Aquesta alerta encara està, encara és vigent. O sigui, segurs...
No ho estem mai.
No ho estem mai.
I si tenim sospites que algun producte pot estar manipulat, hi ha algun mecanisme fàcil per seguir? S'ha d'anar a la policia o hi ha algun recorregut més directe?
Un producte manipulat.
Sí, o sigui, ostres, això m'ha sentat malament i tinc por que me l'hagin colat.
Sí. A veure, quan un sospita que el menjar li ha fet mal, ho ha de comunicar primer al lloc on ha anat i també a les autoritats sanitàries perquè inicien tot el procés d'investigació.
Però autoritats sanitàries qui són? Un hospital?
L'hospital és l'assistència sanitària. A l'hospital hi vas. Però quan jo parlo d'autoritats sanitàries són les encarregades del control i de la vigilància epidemiològica.
Això la gent no sap a qui trucar, no?
No. No, que, aquí, no, no, i
no, vull dir,
que no.
Hi ha una oficina de seguretat alimentària, aniré allà a Consell de Cent amb Aragó.
Exacte.
A més a més, no existeix aquesta...
Bueno, però si vas a Girona, Aragó sí que hi és allà.
Ah, sí?
Allà és la seu.
A Girona, Aragó, justament.
Exacte, allà a Girona, Aragó, hi ha l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que és...
Ah, o sigui, aquí, a l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
Exacte, i aquí és on s'ha de comunicar quan un té qualsevol sintomatologia i sospita que pot haver. I aquí, a la ciutat de Barcelona, tenim una agència pròpia, a la ciutat, que és l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
Es fan denúncies cada mes?
En aquest país es denuncia poca cosa. No.
No tenim tradició.
No. Aquí, i a vegades parlar de denúncia és... sembla com lleig. I estic parlant de comunicar, no estic denunciant.
Estic explicant.
Exacte.
Compartint.
Exacte.
És més bonic. Anem a compartir una experiència molt dolenta que ens ha passat.
Si dius que denuncies, ningú... No vols denunciar. Ara comunicar-ho perquè ajudaràs a més persones.
Home, que ningú més es posi malalt o li passi això.
Exacte.
Doncs és el que explica aquest llibre, Intoxicats, un llibre que fa la crònica de les intoxicacions alimentàries més greus a Espanya, i el signa l'Isidre Ferran, que és veterinari especialitat en seguretat alimentària, que a mi això també m'ha creat l'atenció, això de veterinari.
És que, clar, a veure, tradicionalment, els inspectors de sanitat hem set veterinaris.
I... Ah, el meu pare era farmacèutic i també feia algunes inspeccions.
Clar,
a les piscines, anava
exacte.
A molins d'oli d'aquests més petits.
Exacte.
L'havia acompanyat a fer alguna inspecció a la piscina.
Clar.
Posava
el farmacèutic s'encarregava dels productes d'origen no animal
mira,
i de les aigües, i el veterinari dels productes d'origen animal.
Amigo.
Això, a la resta d'Espanya, encara es conserva. Aquí ha quedat una mica més diluït a Catalunya, però sí. Hi ha aquesta tradició.
Doncs ja hem resolt el dubte.
Què?
Ja hem resolt el dubte. Isidre Ferran, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos.
Convidar-me. Això mateix, una pausa, ara venim.
El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
Amb el suport de Casa Tarradellas.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
20 minuts per les 6 de la tarda. El butlletí segur que ens ho acabaran d'explicar, però vaja, és notícia d'última hora. Ha mort als 87 anys l'ex-lendakari basc Carlos Garaikoetxea. Va ser el primer lendakari després del franquisme. Raúl Flores, el nostre cap de política, bona tarda.
Què tal, Francesc? Bona tarda.
És una figura molt emblemàtica de la política basca i no sé si també de la política espanyola, en certa manera.
Totalment, sobretot per aquell moment. No va ser el primer lendakari després del franquisme, per tant, l'endecari que, diguem-ne, va estrenar l'Estatut de Guernica, va ser l'endecari durant dues legislatures, del 80 al 85, amb uns anys molt convulsos, sobretot en aquella recuperació de les institucions democràtiques, i amb uns anys també d'una intensitat de violència d'ETA molt frenètica a Euskadi i també al conjunt de l'Estat espanyol. Després va partir Peres amb el PNB, va ser escollit l'endecari pel Partit Nacionalista Basc, però va fundar un partit d'arrel socialdemòcrates, com era Eusko Alkartasuna, el qual va presidir fins pràcticament entrats als anys 2000, un partit que, per cert, després es va acabar integrant també a Bildu. Però sense
ara ha desaparegut, no? Eusko Alkartasuna no existeix.
Va ser un dels partits de referència durant tots aquests anys i després es va integrar ja a partir del 2010 dins de tota la coalició electoral de Bildu. Per tant, ja fa anys que no concorre amb aquesta marca electoral pròpia.
I, per tant, entenc que el País Basc, això és una notícia impactant i que la política i la vida pública del País Basc dels propers dies estarà marcada per tot això.
Clar, és una pèrdua important i molt simbòlica, perquè al final és el lendakari de la recuperació de les institucions després de 40 anys de dictadura. Per tant, té un valor simbòlic molt important. Recordem que no és el primer dels lendakaris bascos que ha mort. José Antonio Ardanza ho va fer fa també un temps. De fet, el mateix lendakari Garaikoetxea no va poder assistir ja per motius de salut al seu funeral i, per tant, evidentment, és una notícia carregada de simbolisme pel que representa i pels anys que va presidir el govern basc Carlos Garaikoetxea.
Per tant, diguem-ne que ara el primer lendakari viu que queda és Ibarretxe.
Sí, exacte, perquè és el que va succeir José Antonio Ardanza i, per tant, és el primer lendakari viu que queda. Per tant,
ja venim molt cap aquí, això és l'any 99, si no m'equivoco.
Sí, ara em fas un examen, no sé si 95 o 99, però 99, aproximadament. 99. També un altre lendakari amb uns anys molt intensos políticament, però sí, al final hi ha tota una part d'aquesta història que també va desapareixent, sobretot de la memòria viva, no? I el d'avui és un exemple claríssim, perquè és un home que, a més, va tenir, després de l'endecari, una trajectòria política important. Va ser eurodiputat, va ser també molts anys diputat i va ser el líder d'un dels partits que després va tornar a governar juntament amb el PNB, no? El partit del qual també s'havia ascendit, sobretot aquests anys, per exemple, de Juan José Ibarretxe al capdavant del govern basc.
Doncs ha mort Carlos Garaikoetxea als 87 anys. Ara m'ha sorprès. Saps quants anys té Ibarretxe?
No.
Quants
no m'atreveixo a dir-ho,
Quants n'hi poses?
Es fa de mal dir, perquè...
Perquè ja fa molts anys que no és l'endecari.
Clar, sobretot quan fa molts anys que no veus algú, és quan més opcions tens
de poder t'equivocar. Des del 2009, fa 17 anys que no és l'endecari.
Sí. Doncs diria uns cap als 70.
Molt bé, 69.
Mira.
Pensava que era més vell, és molt jove. Vaja, per un polític, està per presentar-se. Sí. No?
Clar, això et situa molt també els anys i la joventut, o relativa joventut, en què va presidir aquells anys de govern basc, que van ser uns quants anys, i per tant ja fa molt de temps, però mira, 69-70, per tant, escolta'm, encara...
No, gran ansia, és que ara estic per fer-te una altra pregunta d'aquestes.
M'acabaràs enganxant. No, té molt risc, això.
No te la faré. Ja
si no t'atreveixes, és com no, a la sala.
No, és mai de massa. Raúl Flores, gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Anem a mirar per la finestra. Però i què és aquesta sintonia de l'hora punta del Josep Puigbó que m'has tirat aquí? M'ha agradat molt, això. Però això era una publi o era una sintonia del temps? La podem tornar a tirar? És com molt vintage, trobo. I ara, el temps. Catalunya Ràdio. Fundada l'any 1983. Gemma Puig, bona tarda.
Tarda.
Què t'ha semblat aquesta cinta que t'hem posat aquí?
Molt maca, sí.
M'ha sorprès.
Sí.
L'Enric a vegades té cops amagats de que ha sortit això. Gemma, escolta, truquem perquè estem veient una jornada lletxota.
Lletxota.
No toca. Sí que toca perquè el pel maig cada dia en raig. Això és veritat.
Sí que toca. El que passa és que estem acostumats d'un abril i ara ens sembla que això és molt estrany, però... El que no va tocar és aquest abril tan càlid. El que tenim ara és el que toca, és primavera, tenim ruixats, no fa tanta calor...
Ja,
és una mica el que tocaria, diguéssim.
Ja, però nosaltres tenim la Carla, la nostra productora. Sort que tenim la Dolors, que somriu sempre. Però la Carla, que depèn una mica també de la meteorologia...
Molt malament, perquè aquesta setmana no...
No, la Carla la tenim, que ja estem per dir-li que es quedi a casa. Ja, no cal que vinguis, ja ha agafat vacances i...
I festa, tota la
sí,
setmana.
Sí, clar,
no?
Pobra, perquè està... És a dir, cal que ens calcem, perquè tota la setmana serà grisota?
Tota aquesta setmana serà moguda, sí. Tota aquesta setmana serà amb ruixats. Això no vol dir que plogui tota l'estona, ni a tot arreu, però sí, tindrem ruixats de tarda, com els que hem tingut fins ara i que encara tindrem. Demà en tornarem a repetir. Potser divendres és el dia una miqueta més estable. Divendres i diumenge, si em fessis dir ara dos dies. Però la resta, sí, tindrem força moviment de ruixats. No és res més que això, però sí.
No és res més que això, clar, ho diu la fan número 1 de la pluja, clar, per tu...
No sóc fan número 1 de la pluja.
Sí que ho hem passat res.
No,
totes les cartes sobre la taula.
És primavera, no? I llavors... Ja. No? Ara imagina't que fes una setmana de molta calor, i estem al maig.
Doncs et diria ole, ole i ole.
No, estic segura que no. Però ara diries que sí, però llavors el juny juliol diries estic fart. Tant.
Això també pot ser. No passa res, no hi haurà inundacions ni coses lletges, però...
Esperem que no. De moment, els principi... el registres més elevats que hem tingut ara han sigut els 30 litres per metre quadrat a Manresa, 21 a Òdena, 27 a Sant Pere de Torelló, 22 a Torelló, la resta entre 8 i 10 litres, i encara continuarà plovent. Hi ha avisos, i per tant sempre s'ha d'anar alerta, i Protecció Civil té en fase de prealerta al Pla Inuncat, per tant, alguns d'aquests roixats poden descarregar amb intensitat, avui i també demà. Demà també es mantenen aquesta inestabilitat, sobretot també de cara a la tarda. Demà potser més cap a sectors del prelitoral, costa, i menys cap al Pirineu. Això no vol dir que no hi plogui, però els més intensos serien en aquesta franja. I, per tant, aquests ruixats i aquests avisos són de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Això vol dir que pot descarregar estones amb intensitat, però després acaba passant. Per tant, esperem que no hi hagi més conseqüències que un ruixat intens. Alguns d'ells poden anar acompanyats de tempesta o calamar-se. Per tant, aquesta precaució sí que l'hem de mantenir. I això anirà passant. Demà,
doncs,
dimecres, potser una miqueta menys, però sí.
Estarem al temps. Gràcies per explicar-nos-ho, Gemma Puig.
Fins ara.
I fins aquí la informació meteorològica a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. El temps és una gentilesa de la tarda. 93-201-7474. És el mateix telèfon des de fa 40 anys. Dolors, te'l saps de memòria. De fet, la Dolors va estar a punt de fer-se un tatuatge amb el telèfon aquí al canell. I jo crec que li quedaria bé. 93-201-7474. Avui tenim rosques. I de premi... Oh, de premi. Avui... El premi per participar a la rosca de la tarda de Catalunya Ràdio, de 4 a 7 de la tarda, és... Estan trucant ja, i no he dit ni el premi. Un xec regal de Condis per valor de 60 euros!
El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
Hi ha una terra on el silenci ens parla, una terra que neix del riu, una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
L'ambient era fantàstic. Els passatgers els divertien.
El que havia de ser un creuer de somni...
Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
Es va convertir en un viatge a l'infern.
El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
Aquile Lauro.
Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
L'Arenà, més cançons, sisplau.
I una cançó em demaneu que siga llarga i polida.
Reivindicar la identitat i les arrels culturals de les pitiusses des de la música electrònica, l'experimentació i la modernitat és el que ens proposa a Una cançó em demanau el duet catalano-ibicenc L'Arenà. Són un dels grups més particulars de l'escena emergent i ja comencen a fer camí cap al seu segon disc, Turmerí.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
posen unes músiques rares, a vegades. He dit rares, no dolentes, però hosti, això no em deixa. Bé, tenim una rosca, dues rosques, de fet. Dues rosques pels nostres oients. I atenció, perquè tinc ja dos participants. I, oi, em fa molta il·lusió, perquè em sembla que ens anem a Palma. Benet, bona tarda.
Bona tarda, a Llucmajor.
Ah, Llucmajor. Mallorca. A Mallorca, però Llucmajor. Ubiquem-ho bé, això. Sí. Escolta, crec que és el primer cop que ens truquen des de Balears, aquesta temporada, tu.
Va, i de paciència.
Ens escoltes molt o què?
Ah, sí, habitualment, des de tota la vida. Sí. També tenim IB3 Ràdio.
Oh, t'anava a dir, IB3 també ho fan molt bé.
I tenim Ràdio Major, tenim d'altres ràdios...
Existeix Ràdio Llucmajor?
Existia. Jo vaig ser un dels fundadors de Pou, i fa 30 anys, una ràdio, quan hi havia ràdios municipals, i vàrem fer una emissora municipal. Desgraciadament va desaparèixer.
Com es deia el teu programa?
Ui, en teníem diversos.
Digue'm el nom d'un programa.
Era bastant... Nosaltres fem un noticiari.
Uh-huh.
Un noticiari...
Notícies de Llucmajor.
Els Bocilades, i fem un programa de música que començàvem, me'n recordo, un Welcome to the Jungle de d'enyorats grans samboses.
Carai.
I bé, teníem diversos programes, que un no, en teníem fa mitja parella.
Molt bé.
Érem joves. Ara ja tenim 55 anys.
Encara jove. Benet, escolta, m'has de dir una lletra. Digues. Avui la cosa va, mira, de TV3.
Va de
programes i sèries de TV3, o sigui que la cosa pinta bé. Per quina lletra vols començar?
Per la B, de Benet.
Ah, mira que bé, ben triat, això. Doncs atenció, espera, que m'he d'escurar la gola, perquè la rosca és exigent, eh? La rosca és exigent, i més si ho fas amb un radiofonista de Llucmajor com en Benet. Atenció, Benet, és un minut de respostes. Estàs preparat?
No ho sé, però comença.
Esperem que sí. Vinga, som-hi. Amb la D, sèrie mítica d'animació on es buscaven unes boles màgiques.
Bola de drac, no.
Sí, correcte.
Bola de drac.
Amb la C, Steve Urkel va ser tota una revelació en aquesta sèrie nord-americana.
Ah, sí, ja vaig ser un pas.
Coses de casa. Amb la D, sèrie d'animació on parla un gat còsmic.
Doraemon.
Correcte. Amb la E, la segona sèrie més longeva de TV3 i que ha quedat al cor de tots els catalans. Amb la E.
Si no passa.
El cor de la ciutat. Amb la F. F, mítica sitcom nord-americana protagonitzada per un grup d'amics. Amb la F, amics.
Friends.
Ai, que ens hem encallat, Benet, eh? Ens hem encallat.
El directe.
Home, és que t'he d'explicar, tu, no? El directe posa nerviós. Bé, dos encerts pel Benet de Mallorca. No pengis, a veure com ho fa el teu contrincant.
Friends.
Vinga, anem a buscar el César de Barcelona. César, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Jo bé, i tu?
Molt bé, aquí escoltant-vos.
Has tingut una tarda plaent?
Prou bé, pot ser encara més, però ja ho veurem.
Què has fet aquesta tarda?
Pues mira, he treballat, he dinat, bueno, normal. Estic amb el dinador.
Per què és t'ordre, treballar i dinar, o dinar i després treballar?
Treballar, dinar, treballar.
Ben fet, així un entrepà de feina. Molt bé, escolta'm, la cosa va de sèries en general, no només de TV3. Per quina lletra vols començar?
Pues per la C. De César.
Veus que, oi, que bé, que original. Doncs estigues preparat. Com a mínim m'has de fer 3 encerts per guanyar. Si en fas 2, empataràs. D'acord? Preparat?
Vale.
Vinga, amb la C. Comparteix espai amb la tarda de Catalunya Ràdio, però per televisió. Com es diu el programa que es fa a aquesta hora? Comença amb la C.
Convidats?
No, com si fos ahir. Amb la D, anime japonès d'un androide trapella que punxava caques i no parava quieta.
Passo.
El doctor Slum. Amb la E, recentment hi hem vist Rosalia i és homònim del programa musical dels divendres de TV3. Amb la E.
Eufòria.
Correcte. Eufòria. Amb la F, assignatures de batxillerat científic i mítica sèrie de televisió espanyola.
Filosofia. No.
No. Física o química. Amb la G, sèrie d'animació d'un personatge mandrós i amb bigotis que menja lasanya.
Passo.
Garfield. Amb la H, aquesta sèrie protagonitzada per Kevin Spacey ens mostra el costat més fosc de la política. Amb la H. House of Cards. Amb la I, icònica sèrie de TV3 protagonitzada per 5 amigues. Amb la I.
No sé, passo.
Ai, infidels! Ai, ens hem quedat amb un 2-1, eh? Ostres. César, no, hi ha hagut manera, sí, sí. Tu.
No hi ha manera, no hi ha manera.
Benet de Mallorca, enhorabona! Benet! Teniu condis? Teniu condis a Llucmajor?
No, a Llucmajor no, però...
Bé, ja trobaràs un condis. Ja trobarem,
i si no, ja farem un donatiu a... A una ONG, tampoc no passa res.
Ah, doncs mira, doncs molt bé. Benet, enhorabona. César, gràcies per participar. Anem a les notícies, ara venim.